Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Un dilluns més ens trobem aquí a Punt 7 Ràdio per parlar de sexualitat amb la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
La setmana passada vam parlar de com, quan i on parlar de sexe amb els fills i filles, i ara no abandonem una mica
aquesta línia,
no?, que hem obert, i parlarem avui de com hem de gestionar els drames sentimentals dels nostres fills i filles.
De fet, el programa anterior ens dona com si haguéssim l'entrada perquè entenguem també i siguem conscients i assumim que poder acompanyar els nostres fills en les seves experiències, ja des de molt petits, perquè clar, avui dia també són molt precoços, no? Però, i que els afecta, a més, els afecta. Si el que dèiem l'altre dia, entre altres coses, per exemple, que es parlés obertament i de forma natural i amb confiança de tot el que envolta la sexualitat i, evidentment, les relacions, doncs ens serà molt més fàcil assumir i obrir la confiança perquè els nostres fills en parlin també de forma natural i oberta i de forma confiada amb nosaltres quan ells tenen les seves pròpies experiències. I, evidentment, tot comença amb un petit enamorament o un petit romance, doncs a partir d'aquí ja ells s'exposen a totes unes emocions que són els que els remouen i els enfoquen i els afronten a certes experiències que, si aquest fons, aquesta base no ve ben treballada, ben establerta, ben coneguda des de casa, els crea molta inseguretat i molta desconfiança. No només això, sinó també saber i assumir que ells s'emmirallen en el nostre comportament, les nostres reaccions, la nostra capacitat i recursos per enfrontar-nos als nostres pròpies dificultats com a parella, com a pares. Però ja no com a pares, sinó primer com a parella. Llavors, clar, tal com nosaltres afrontem aquestes dificultats o aquestes desharmonies o aquestes tristeses o tristors o decepcions, com vulguis dir-li, cadascú ho sent en el seu ventall emocional i respon de manera diferent, no? A vegades, si ens deixem portar pel que hem après però no hi hem posat atenció, no ens hi hem compromès a voler-ho esbrinar què passa o agafar responsabilitat sobre aquestes coses, ens anem conformant i davant d'una situació desharmònica com a parelles i com a pares, els fills el que reben és això. I si ens situem, a més, en la víctima i en la queixa i en estar tot el dia jutjant o lamentant o queixant-se d'un malestar o d'una situació que ens sembla injusta, etc., els fills el que reben és això. Que davant d'una dificultat a nivell emocional, que
s'ha de reaccionar d'aquesta manera.
S'ha de reaccionar de forma, doncs això, que la culpa és de l'altre, que estic en la víctima, que fixa't tu que malament, no?, o que malament em tracten, o que poc m'estimen. Clar, tot és, la diferència està radicalment en com assumim nosaltres les nostres capacitats d'afrontament a la frustració, per exemple, que és una qüestió molt present ara avui per avui, perquè els nanos tenen moltes coses i valoren molt poc el que tenen, que se'ls dona. Estan sobreprotegits, no ens n'adonem, però estan molt sobreprotegits i tenen una tolerància a la frustració molt, molt baixa. Hi ha una sèrie de disfuncions que s'estan estenent i que cada vegada estan més presents a la societat i a l'escola i a les famílies. Els pares tenen greus problemes amb els seus fills perquè hi ha una manca de comunicació importantíssima i un desfase, i arrosseguem carències de la nostra generació i de les nostres generacions passades, i tot això es bolca sobre el dia a dia. Si no prenem responsabilitat i compromís per aclarir aquestes coses i veure d'on venen i prendre-hi part i buscar una solució, evidentment a vegades és professional, perquè es van agreujant amb el temps. A mesura que el nano va creixent, es va agreujant i van carregant a sobre una motxilla plena de, a vegades, de rocs i de pedres que no tenen... Digues, Gemma.
No, és que ara estava assimilant tot el sí. Que anaves dient. És a dir, els pares han de predicar amb l'exemple.
No amb el discurs, perquè donar consells és molt fàcil.
Sí, que una
però
cosa
l'exemple
és
el propi. Això és el que veuen els seus fills.
I el que els hi queda incrustat a dins.
Exacte.
Per tant, importantíssim, primer de tot, això, no? Hem de predicar amb l'exemple. Si nosaltres ens fem les víctimes, només critiquem a la parella, ells acabaran abocant el mateix perquè és el que han après.
Clar, és un patró que s'aprèn i és automàtic. Llavors, com que l'has viscut i l'has estat reproduint constantment i ells és el que han viscut a casa, ells, evidentment, la seva capacitat de reacció és amb el que han après. Encara que no entenguin per què és així o no hi hagi comprensió sobre les seves pròpies emocions i les seves pròpies experiències, clar, si els pares ja no tenen això aclarit a la seva vida i no ho han tractat o no ho han gestionat correctament, el fill tindrà moltes dificultats primer per entendre ell mateix quines dificultats té o quines carències o què li falta. I llavors atraurà relacions que l'únic que farà és entrar, o sigui, conflictuar-lo més.
Clar, perquè si ell... Sí, perquè si el fill o filla veu com un pare o una mare tracten a la seva parella, ell pensarà que això és el normal, tot i que, per exemple, dins de la parella no s'accepti el tracte. És a dir, em poso l'exemple d'una parella que està en procés de separació o que s'acabarà separant i, per tant, no és una convivència exemplar.
El fill, ni agradable, tampoc.
Ni agradable. El fill heretarà aquest comportament respecte a les seves parelles.
Més que heretar, viurà, perquè és molt difícil que ells no se n'adonin. Sí, és molt difícil que la parella prengui el seu espai perquè els fills no ho visquin. És algo que és molt, molt complicat i molt difícil, i a vegades les emocions ens porten, no? Però sí que el que vegi el fill que estan fent els pares, com que el confon moltíssim i amb ell li dona una experiència molt desagradable de que són els seus referents i que de cop i volta el seu referent està fallant o no està funcionant, amb ell li crea dubtes, molts dubtes, però que en aquell moment no hi ha possibilitat de resoldre'ls. Per això sempre diem, com dèiem en el programa anterior també, que és bo no discutir les intimitats de la parella amb els fills, però sí que hi hagi obertura, en el sentit de... Jo, per exemple, amb els meus fills parlem de tot. Normalment, potser que en algun moment doncs hagi tingut un desliz, però normalment no els jutjo, no, he après a no jutjar-los. Sí, a discutir punts de vista, perquè clar, ells evidentment tenen la seva pròpia experiència, el que volen és resoldre dubtes o saber què opines tu, o com a mínim saber que no l'estàs jutjant o no l'estàs repudiant o no li estàs recriminant un comportament que potser a vegades pot ser erroni. Però ells necessiten equivocar-se i necessiten poder parlar obertament de les seves experiències, siguin sexuals, siguin les que siguin. Si hi ha confiança des de petitons, això ho faran de forma natural també. O sigui, d'un dia per l'altre no ho canviaràs. Si un nano té experiències sexuals que no ha pogut comunicar als pares perquè no hi ha prou confiança, ho seguirà fent, ho amagarà, perquè ja no hi ha aquest espai, no hi ha hagut aquest espai familiar per poder obertament parlar de tot. Doncs he tingut una experiència així, o una experiència així, o he conegut això, o he conegut allò. Poder-ho dir obertament sense sentir-se rebutjat o rebutjada i sentir que es pot parlar obertament encara que se'ls pugui conduir o se'ls pugui orientar de forma positiva. Què passa? Quan hi ha això, sempre, clar, evidentment ningú deixa d'equivocar-se, sempre hi ha errors, sempre hi ha experiències una mica dures, però el no fer-ho fa que els nostres fills estiguin més abocats a conductes de perill o de risc, perquè a casa no tenen un lloc on poder solucionar els seus dubtes, llavors els busquen a fora i, evidentment, el que hi ha fora ja ho sabem. Mm-hmm. I llavors les conductes de risc són molt més accessibles. Són accessibles ja d'entrada, però un nano ja no es planteja, no té la formació ni el recolzament familiar que l'escolta quan té un dubte o que li resol un dubte quan ell el té, no? No sé si m'he explicat
bé. Sí. Clar, jo crec que és una posició una mica difícil. Deixa'm-ho dir. Jo, clar, no tinc criatures i, per tant, ho veig des de fora, però veig que potser si li va un fill o una filla en el seu pare o la seva mare i li comença a explicar els seus problemes sentimentals amb la novieta o amb el noviet de torn, és molt difícil, vaja, crec, no jutjar tant l'actitud del fill com de l'altre, com la de la seva parella. Perquè, per exemple, si tu et ve el fill i et diu és que em tracta així, perquè ell necessita desfocar-se de com se sent, clar, l'instint de protecció de la manada ha de sortir per algun lloc.
Sí, de fet, el fill el que realment busca és protecció i comprensió. El que passa que després, a l'hora de respondre a aquesta demanda o aquest reclam o aquesta queixa, evidentment depèn de quins valors hi hagi o s'hagin transmès als fills des de petits, d'acord? quan davant d'una problemàtica com aquesta, una desil·lusió, un desengany, una traïció, perquè això es produeix constantment, dir que el teu fill tingui una educació amb la que tu estàs, amb el que tu estàs d'acord i estàs satisfet, no vol dir que ell no s'hagi de trobar a la vida situacions molt negatives o que l'afectin o que li facin mal. És inevitable.
Sí, sí, això és llei de vida.
És llei de vida. No podem protegir els nostres fills fins al punt de que no els hi passi res. Seria absurd i molt infantil pensar-ho. La vida està plena de qüestions que hem d'aprendre a resoldre. Llavors, com més instruments, com més confiança en si mateixos, com més eines els hi donem perquè afrontin aquestes frustracions, digue-li del grau que siguin, sempre se'ls ha d'acompanyar de forma incondicional, en el sentit que ells, s'equivoquin o no, saben que sempre estàs allà. I que en un moment donat, si inclús s'ha de jutjar a la persona externa dins l'experiència amb una altra persona, si s'ha de jutjar aquesta persona, doncs abans jutjaràs a la persona, però sempre dintre de la visió crítica i constructiva de posar l'altra persona en el seu lloc i tu posar-te en el teu lloc. Clar, és molt diferent gestionar les emocions quan hi ha un recolzament emocional sòlid en els pares i que els fills hi confien, que no pas voler solucionar d'una vegada una problemàtica que no hem desenvolupat ni hem plantat les llavors perquè tinguin ells les eines per poder respondre emocionalment de forma equilibrada, perquè es tracta d'això. I davant d'una situació desequilibrada, tu poder posar la teva part d'equilibri perquè tens una resposta que es basa en una seguretat, en uns fonaments, en uns valors que sempre t'acompanyen i que sempre et donen una resposta davant, ni que sigui de la tristesa, no? Jo també ensenyo els meus fills a gestionar la tristesa. No els dic, no has d'estar trist. La tristesa forma part de la vida, també. Ells han de saber com sentir-la, com han de respondre davant de la tristesa. La tristesa és tristesa i s'ha de sentir. I la por és la por i s'ha de saber veure i s'ha de saber com afrontar-la, no? Depèn de com tu t'enfoques a la vida, les pors et poden o les pots vèncer o les pots atravessar, val? El que no pots fer és fer-les desaparèixer, perquè si les demagues o les disfresses, que és el que vivim avui dia en aquesta societat que ens dona molts recursos perquè ens evadim de les dificultats, però no les gestionem correctament, si a un fill li ensenyes realment a veure la realitat tal com és, sense drama, val? Doncs llavors el teu fill tindrà molts recursos i molta capacitat de confiar en si mateix, en si mateixa, i afrontar aquestes vicissituds que, a més, que formen part de la vida i que és la nostra realitat, no ens podem enganyar. Si nosaltres, per exemple, tendim a fer evadir-nos dels problemes, de les dificultats, dels conflictes, etc., ells faran el mateix.
Clar, el que també és important, un altre aspecte a tenir en compte, sobretot pels pares, és que els fills són els fills, és a dir, no han de reproduir ni s'han de comportar de la mateixa manera que ho farien els pares. És a dir, això també és, suposo que és molt important.
Molt complicat, perquè els pares, sense adonar-se'n, la majoria encara projecten molt en els fills. Tot el que jo no he pogut fer vull que ho faci el meu fill o la meva filla. Tot el que jo no he pogut estudiar, i sense voler, els estem imposant un model i els estem dient sempre què han de fer per arribar a... etc. En lloc de preguntar, tu què vols?
Clar.
Tu què vols ser? Tu què és? Preocupar-se d'observar-los i deixar-los ser ells mateixos, que ells triïn.
Sí, potser a l'hora d'afrontar els problemes sentimentals és més també dir tu com ho faries, en ell mateix, eh? És a dir, ell t'exposa el problema i dir, molt bé, sé quin és el problema, però tu com, quines opcions veus? Més que no pas donar-les directament, perquè si les dones ja estàs donant el teu punt de vista i estàs no inculcant, però estàs dirigint que actuï d'una determinada Clar. Manera que potser no va amb ell.
Clar, no només això, sinó que se'ls ensenya llavors a ser, com et diria, molt interessats i dependents. Interessats en el sentit de buscar una parella que ens doni el que nosaltres necessitem o volem. Hem de saber què necessitem i volem, però hem de saber com obtenir-ho, no perquè tinguem algú al costat. Hem de prendre la llibertat. La llibertat és un compromís molt gran amb un mateix. Si a la família no s'ensenya la llibertat, si els pares ja no saben què és la llibertat, ni ho volen saber, perquè la majoria de vegades és perquè no ho volen saber, no els interessa, ja tenen prou preocupacions, que preocupar-se de si mateixos. La societat ens aboca, a més, a buscar sempre fora el que o ens creen necessitats que realment no són certes, són totalment artificials. Llavors, clar, tot el que sigui mirar cap endins, la societat ho evita perquè no vol que pensem. Vol que siguem...
burros.
Sí, que anem tots cap al mateix lloc i si pot ser acompanyats, millor. I clar, si no ja tenim una visió crítica sobre la nostra realitat, la que estem vivint, i com funciona el sistema, l'altre dia també a la Contra la Vanguardia venia un filòsof alemany jove que deia les veritats com temples, no? Sobre si no sabem i no ens adonem de com ens estan manipulant, difícilment podrem sortir d'aquí. Difícilment. I clar, tot això condiciona tot, tota la nostra vida. El que triem, que ens pensem que ho estem triant lliurement, tot és sota unes condicions que ens hem cregut i que no tenim elements ni ens els ensenyen tampoc per qüestionar-ho. Uh-huh. Llavors ja, i tot això afecta també l'educació amb els nostres fills. O sigui, si volem tenir fills que siguin feliços, no és protegint-los que els farem més feliços, els farem més febles encara, perquè el que hi ha avui dia precisament són nanos que no tenen tolerància a la frustració. Llavors els motiven coses com coses que són molt, utilitzo la paraula, anodines, perquè realment són coses que no alimenten l'esperit. I llavors es perden, de seguida es perden. Falla alguna cosa, no, els hi falla algo que ells consideren que la seva vida és important, indispensable, i es queden totalment sense recursos. O sigui, no els tenen.
També a vegades, dins la societat que estem avui en dia, que tots anem superatrafegats i venim d'una feina i tenim els mal de caps, que després també hem d'anar a fer no sé què i no sé quantos, que ens vingui el fill o filla adolescent i ens digui, ostres, és que ho he deixat amb la nòvia o m'ha deixat... Clar, una altra actitud és menystenir-ho, de dir...
No donar-li importància.
Això, ja veus, no sé què... Clar, això ha de ser terrible per un adolescent.
Per un adolescent sí, perquè se li ensenya que no ha d'estar, o sigui, que ha de desconnectar de les seves emocions, val? Quan les emocions és el que més ens ensenya. De fet, la societat, això em sembla que ho he dit en algun altre programa, el que li interessa és que estiguem desconnectats del cor, de les emocions. La ment va per un cantó i el cor va per un altre. Com més desconnectats estiguem, més fàcilment buscarem recursos fora nostre, perquè el cor és el que ens diu la veritat sobre nosaltres mateixos. Llavors, clar, l'orientació des de l'educació, que t'ensenya a memoritzar coneixements, que et valora segons les qualificacions, segons lo hàbil que siguis o lo brillant que siguis, no et valora per qui ets com ésser humà, sinó pels teus resultats. Llavors, clar, des de molt petits ja ens diuen què hem de fer. I què hem de fer, i perquè ens sentim rebutjats o ens sentim acceptats, fem tot el que ens diuen els pares perquè tenim por de que no ens valorin. Tot això, clar, el nen petit humà, el cadell humà, o sigui, no pot sobreviure ell sol. Llavors, tot el que sigui per ell està en perill, ho interioritza com estic en perill de mort. I encara que de grans ens pensem que sí, que ja ho entenem, que no, els nostres pares no ens abandonaran o les nostres parelles no ens abandonaran perquè ja sabem que som grans i que no ens abandonaran encara que no fem allò que ells volen, apareixen les pors. Perquè el lactant, el nen petit, el bebè, ha interioritzat allò i ho té com una prerrogativa. Llavors això, com que emocionalment no ens han ensenyat a gestionar correctament les emocions de forma sana, integrativa... Llavors, davant d'una situació de perill, l'adult, encara que sembli que és adult físicament, el que pren les regnes, el que domina la situació, és aquell nen petit que va gravar que en determinats moments, quan passaven certes coses, doncs hi havia perill, o perill de mort. Perquè és realment així, està estudiat científicament que els nanos, quan estan en el pit o quan estan en un moment de lactància, identifiquen els perills i si no se senten protegits... És com que graven en el seu programa, des de molt petits ja, que els perills, doncs, bueno, busquen una forma de reaccionar i busquen una resposta instintiva davant del dubte existencial que tenen, i aquesta resposta queda gravada amb molta força. O sigui, ens condiciona després la vida adulta, eh? I això ho veig jo cada dia amb moltes persones.
També un altre punt que has començat ja a perfilar a l'inici del programa és aquest, el fet de dir, doncs, si una parella, per exemple, està separada i té els fills adolescents, que és quan tenen més aquests desenganys o moviments amorosos
i estan buscant, i tenen curiositat i volen, clar...
Clar, aquí, pel que has dit, és molt important el tracte que tinguin els pares separats.
Exacte, el respecte, és vital. El respecte sempre és vital en
una
relació.
Clar, això a vegades costa.
Costa molt, sí.
És a dir, som de sang calenta i si algú t'ha fet mal o tu t'has sentit atacat per aquella persona, el que diuen, no?, que es passa de l'amor a l'odi amb un sol pas.
Sí, són els dos extrems, sí. Sí, sí, no, és cert, és cert. I precisament per la mateixa raó, perquè no hi ha una maduresa emocional clara en la població en general. No interessa d'entrada i els plans educacionals no ho inclouen. D'acord? Llavors, evidentment, la reacció és totalment visceral. És jo em protegeixo, llavors reacciono i, bueno, doncs ataco, o em defenso, o em mossego, o critico, o em poso en la víctima, clar, perquè si des del moment en què, doncs ja, clar, depèn de com hagi sigut aquesta separació, no?, quina hagi sigut la causa, és important posar-hi atenció i posar-hi llum per adonar-se de fins a quin punt allò, clar, ja no és d'allò mateix, allò ja ve de lluny. S'ha anat, que succeeixi això ho comporta amb el temps, no? De molts dies, que s'ha anat gestant en una relació que té una sèrie de carències que no volem veure o que no les volem fer conscients o no ens hi volem abocar per no... Com tantes dones que no estan disposades a veure o a ser conscients de com estan sent tractades, que tenen prou informació inclús per deduir o per saber que els seus marits no els són fidels o les seves parelles no són fidels, i per no enfrontar-se a tot això giren la cara i miren cap a un altre cantó, i toleren moltes vegades relacions que estan en una situació molt precària, i a més això perjudica òbviament els fills, perquè no, encara que ho tapem o no ho reconeguem, no vol dir que aquella forma de tractar-nos, aquell desamor que es va fent present, no? Aquella distància, aquella desconfiança, aquella manca d'intimitat, que no hi ha acostament, que hi ha fredor, tot això els fills ho van captant, però vamos...
Com esponges.
Com esponges, perquè són esponges. Llavors això per ells ja és com una forma de gravar un programa i una forma de comportament que després ells reproduiran. Si no hi posen consciència o si no hi ha possibilitat d'entendre-ho i de poder-ho esbrinar i de poder-ho dialogar i comprendre, ho reproduiran automàticament perquè és el que han après.
Estem parlant, Roser, de com gestionar els drames sentimentals dels fills i filles. Seria correcte o una bona idea que els pares, quan parlessin amb els fills i els fills li diuen «Oh, és que aquesta parella és l'amor de la meva vida», per ajudar a que no sigui tan drama si arriba algun dia que hi hagi el final d'aquesta relació, estaria bé que els pares poguessin explicar les seves relacions anteriors?
I tant que sí, és que aquesta transparència i aquest reconèixer també els nostres errors ajuda que els nostres fills no se n'amaguin. O sigui, tots tenim errors, tots tenim defectes, per dir-ho d'alguna manera, no? Tots cometem errors i defectes, no som perfectes, podem ser molt millor del que som, però som el que som, no? Llavors, això amb un fill l'ajuda molt, perquè també que tu reconeguis les teves equivocacions o simplement que hagis tingut una relació que no és que hagi sigut una equivocació, és que la vas a viure, i si la vas viure és perquè havia de ser, no? I que també hem d'entendre que la vida de vegades no és només que ens equivoquem. Primer, que la responsabilitat és de dos, no d'un sol. Encara que hi hagi una traïció, jo sempre intento enfocar-ho de forma que la responsabilitat sempre és de tots dos. Val? Si hi ha hagut una traïció, si hi ha hagut un engany, si hi ha hagut una doble relació o un abandonament, sempre hi ha una causa. Sempre. Buscar-la ens ajuda a assumir que la vida és com és, que la vida és un risc, és incertesa, que ens hem d'estimar nosaltres mateixos i que només estimant-nos a nosaltres mateixos podrem transcendir aquestes relacions que potser de cop i volta es trenquen, vale? O es van trencant, o el que sigui. Però clar, depèn de com nosaltres ho vivim. Si ens enfoquem només en el problema, en lloc d'enfocar-nos en l'experiència, la riquesa...
Tot aporta.
Tot aporta. I s'ha de veure, la vida s'ha de veure així, perquè si ens enfoquem en els problemes és que no sortirem d'aquí. És com agafar dues lligues diferents. A quina lliga vols estar? La dels problemes i el victimisme? O vols estar a la lliga que t'anima i que et reforça cada dia i que segons com et llevis tu cada dia tindràs una forma diferent d'enfocar la teva pròpia vida, no? Doncs els fills és el mateix. Si els dones un model més aviat, com es diu...
De que tot és infeliç, de que
sí, tot de que tot són problemes, sí. La vida és un problema, que tot és un sacrifici, que tot és un esforç i que després ningú et recompensa, sí. Que ningú et reconeix. És un discurs, a part de pessimista, és el que li interessa al sistema. Vull dir que ja t'han enganxat de ple. Si no ets capaç de sortir d'aquí, difícilment canviaràs la teva vida. Perquè realment l'energia que mous és o creativa o una energia més aviat destructiva i de venciment, no? De sentir-te ja vençut d'entrada. Clar, l'energia no es veu, però es viu. Llavors, poder treballar a nivell emocional això amb els nanos, jo en el meu centre ho fem, intentem, sobretot que ells siguin conscients de com, canviant les seves emocions, poden canviar els resultats que tenen a l'escola i als estudis. Però clar, ho han d'experimentar. Si no els hi permets fer aquesta experimentació, es queda només com un concepte, i de conceptes ja n'estem més que saturats.
Sí,
perquè és el que es viu a l'escola, de conceptes.
Sí, sí, sí. És una mica de tocar peus a terra, de sentir-nos i d'expressar.
I experimentar. Tot el que passa en el nostre cos, perquè tot comença al cos. I llavors el resultat és molt diferent. És molt diferent fer o ser. Això potser és una mica difícil d'esbrinar o d'aclarir, no? Perquè és una experiència, no es pot explicar de forma conceptual, no? Però sí que entre jo vull ser, jo sóc, experimento d'una manera molt diferent a si jo faig. Perquè quan fem és més aviat des de he de fer per si, he de fer per aconseguir, he de fer per ser, vol dir ja des de dins tu tens una forma de, una riquesa, una forma de ser, ja ho ets tot. Aquesta capacitat la tenim com a éssers humans. Si ens apoyem o ens recolzem a aconseguir a fora o a fer coses a fora perquè ens reconeguin, estem perseguint, estem actuant des de la por, des de jo no sóc i he de ser, per ser més, per brillar més, per ser famós, perquè em vegin. És fals, això. És el que ens ensenya l'educació, però és totalment al revés. Si jo em permeto ser, tinc totes les capacitats per desenvolupar, i quan ho faig des de la confiança de que jo ja ho tinc tot, llavors les coses surten soles de forma fluida i es viuen d'una manera inclús intensa, molt motivant. És tota aquella motivació que a vegades no trobem, o aquella inspiració que no trobem a la vida, és perquè estem fent alguna cosa des de la por a no arribar o no ser prou, o m'entens? Clar, és realment una concepció diferent de la forma de viure, eh? Jo intento divulgar totes aquestes tècniques meditatives, la relaxació, etc. T'enfoquen cap aquí. De fet, intenten anar cap aquí. Clar que molta gent ensenya i no ho sap, però realment el que s'aconsegueix amb les tècniques de relaxació, etc., és estar més en un mateix i crear des d'aquí. És buscar aquest eix central on nosaltres som, que no necessitem res més, simplement som. Quan naixem, ho tenim tot. No tenim dubtes, no estem frustrats, que passa que a mesura que anem rebent el que ens van dient, això no ho pots fer, això no sé quantos, això és pecat, o això està prohibit, etc., és com que ens van retallant, ens van tallant trossets. Llavors el tema de la realització personal, de vegades, i en aquest cas ara, doncs això, com gestiona una criatura o un adolescent? Clar, si ho veus com un drama, és com que es fa una muntanya. En canvi, si ho veus com una part de la vida, que tots vivim experiències i tots n'aprenem d'aquestes experiències. Depèn de la riquesa i de la maduresa emocional dels pares, els fills doncs podran viure amb més amplitud, amb més coneixement, i més preparats estaran per trobar i per connectar amb allò que realment els hi convé per la seva vida i la seva forma de ser i el que ells busquen. Però primer un s'ho ha de reconèixer un mateix. Perquè si no estem sempre pendents de que els altres, la parella, el que sigui, ens facin feliços. I llavors sempre estem amb risc de quedar, doncs això, que ens abandonin. Si jo no m'abandono a mi mateix, sí que és veritat que és un dolor i que s'ha de fer un dol quan una parella es trenca, però és molt diferent com et quedes quan has posat totes les expectatives en aquesta parella o quan les poses amb tu mateix i fas la teva vida sent lleial a tu mateix o a tu mateixa. I després, doncs, quan hi ha un trencament, s'accepta d'una altra manera. És una forma d'acceptar-ho com que forma part de la vida. Que la vida, doncs, hi ha molts processos. La primavera, l'estiu, la tardor cauen les fulles, es moren, i els arbres van cap endins i s'adormen i estan tornant a fer un procés intern per tornar a florir a la primavera. La vida és això. Mm-hmm. Llavors, clar, tot el que no veiem des d'aquest enfoc, és el que ens dona la vida i viure aquí, és erroni, és artificial i no se sosté. Al final ens acaba decepcionant. Ara, reconèixer-ho, aquesta ja és una qüestió de que cadascú estigui disposat a reconèixer allò que no està omplint a la seva vida o que està posant en mans d'un altre. Les dones en això tenim molt, molt recorregut encara, perquè
sí, sí.
El nostre poder, ens l'han, primer que ens l'han pres sobreticiament, i un altre és que, clar, com que ho hem normalitzat, doncs l'hem entregat molt fàcilment i ho continuem fent, eh? Però perquè no tenim referents i perquè no sabem com connectar amb, la nostra, amb el nostre eix femení, que és algo explosiu, brutal.
Roser, jo crec que després d'aquests programes naixerà una nova era i una nova etapa en el món femení.
De Sant Celoni.
I tant, que això serà la gota expansiva que anirà ampliant-se arreu agafar aquest poder que sempre ens invoques des d'aquí, aquests micròfons, de dir...
Sí,
trobem-nos.
Per això el missatge d'avui, com gestionar els drames sentimentals? Bueno, d'entrada jo aconsello no veure-ho com un drama, sinó com un part del procés de la vida. Que com més amorosos siguem els nostres fills, més ens importarà poder-los transmetre aquesta capacitat d'enfrontar-se a les qüestions vitals, no?, del dia a dia. Evidentment, una parella, per més que l'ideal romàntic ens ho hagi venut, no té per què durar tota la vida. I hem d'aprendre a fer aquest camí i quan ens trobem això que no hàgim de sentir-nos responsables dels nostres fills, sinó viure ja des del moment en què tens un fill, saber què li vols donar, què li vols entregar, aquell fill, quin llegat li vols deixar. Els fills no neixen ni creixen sols,
no
es fan sols com els bolets. Entens? Necessiten allà una matèria prima i dependrà de el que tu els plantis en aquella llavor quan es crea, quan es concebeix. Dependrà d'això que el teu fill doncs, tingui una vida plena o tingui una vida plena de dificultats i s'emporti marrons cada dos per tres. Perquè depèn de l'energia que emanem, és el que atraiem. És que no hi ha més, vull dir, és algo molt, molt senzill d'entendre. El que passa és, clar, les conseqüències i l'amplitud que té això doncs és per parar-se i començar-ho a pensar, no?
Sí, seria pensar què volem ser nosaltres... Si el que volem ser s'escau amb el que som, si no, intentar-ho arreglar. I això, tot això, ja es traslladarà als fills i filles, amb l'exemple, amb el sistema d'educació.
Amb el respecte, amb deixar-los ser el que volen ser, no esverar-nos, respectar aquesta llibertat. Ells són éssers que després prendran les seves decisions. Els hem de donar eines perquè prenguin aquestes decisions. El que no podem fer és que un fill ens sentim que som els propietaris d'aquest fill. No? I molt emocionalment, a vegades, la gent ho sent així.
O que han de ser el que els pares volen que sigui. No
perquè,
el que és ell, la criatura.
Clar, perquè a més és la forma que els han educat amb ells o el que ells han rebut també de la seva generació anterior. Llavors, clar, tot això és consciència. Si posem consciència, podrem avançar, podrem entendre més coses. Per ciència infusa, no. Sí, moltes vegades la gent espera que, no sé, amb la ràdio o potser a la tele o amb un article ja ens ho aclareixin tot.
I ens il·luminin.
No.
No, que tenim deures, Roser, sempre.
Tenim deures, però ens ho devem a nosaltres mateixos en primer lloc. Eh?
Sí.
Això no, jo no parlo de sacrifici, parlo de responsabilitat. I cadascú que agafi la part que pugui, però que tingui present que si vol coses a la vida, doncs...
S'han de lluitar.
S'han de lluitar i s'han de buscar conscientment. És com el desig en el sexe. Quan no hi ha desig, la gent es pensa que ve automàticament. És una comparativa una mica, però que és cert, el desig, un cop passa la fase hormonal, s'ha d'anar a buscar i s'ha de crear. S'ha de traure, s'ha de...
Sí, el que dèiem, que aquí hem pres nota de totes les idees que ens has explicat avui. Ens emplacem la setmana que ve per continuar parlant d'un altre tema.
Molt bé, així ho farem, Gemma.
Doncs molt bona nit, Roser.
Molt bona nit i moltes gràcies.
Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.